Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, gràcies per escoltar-nos i molts ànims a tothom, que no vegis com està el pati. Ja estem comptant els dies perquè arribi la jornada de Champions de dimecres, la última de la fase Lliga, amb moltes coses per decidir de cara a entrar al top 8 i al top 24. El Barça ho té molt bé per acabar entre els 8 primers. Hi ha molta casuística, però per no marejar gaire, direm que si li guanya el Copenhague per un parell de gols ho tindria pràcticament garantit, perquè encara que ara mateix el Barça està en 9è i està fora, tenim a l'última jornada un duel directe entre dos dels 8 equips que tenen 13 punts. Hi ha un PSG Newcastle. Per tant, com a mínim, un dels dos no arribarà als 16 punts. Així que dimecres sí que pujarà la temperatura. Prepareu la ràdio i la calculadora. Estàvem pendents aquest matí de Pedri. Es confirma la lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Afortunadament es confirma també que no és molt greu. Estarà un mes de baixa, així que el Barça haurà de jugar, això sí, contra el Copenhague, l'última jornada de la fase Lliga de la Champions, sense Pedri i sense De Jong, que estarà sancionat. Obligat a guanyar dimecres, el Barça dimecres que ve, per sumar 16 punts i, a més, per quants més gols millor, per assegurar la presència al top 8 i estalviar-se d'aquesta forma la ronda prèvia als vuitens de final. Ahir Slavia de Praga 2, Barça 4, llàstima dels dos gols encaixats, partit incòmode pel fred, per l'estat del terreny de joc i perquè el rival va aguantar físicament a un ritme alt tot el partit. Fermín, amb dos gols, va ser l'MVP, va destacar també Eric, De Jong i Dani Olmo, que va fer un golaç. També ahir, Atalanta 2, Atlètic Club 3, l'Atlètic està viu en la lluita per seguir en competició, reben l'Sporting de Portugal a l'última jornada, i Galatasaray 1, Atlètic de Madrid 1. Els de Simeone estan 12ens amb 13 punts també en la lluita per entrar entre els 8 primers. A l'última jornada reben el Bodø Glimt. Més coses, tenim junta directiva del Barça aquest matí, està en marxa ara mateix. D'aquesta junta ha de sortir en principi la data de les properes eleccions. La data que sona amb més força és la del diumenge 22 de març. Diumenge seria coincidint amb un Barça-Rayo Vallecano. Està el Víctor Navarro allà pendent d'aquesta junta. Atenció, que el Real Madrid haurà d'anar a judici per presumpta comissió de delicte mediambiental per infringir els límits sonors en 18 concerts celebrats al Santiago Bernabéu el 2024. La jutgessa veu indicis de delicte penal. A l'Espanyol, dos dies per visitar el València, hi ha cert nerviosisme per la manca de reforços al mercat d'hivern. Mentretant, el Girona presentarà aquesta tarda Ter Stegen, cedit pel Barça fins a final de temporada. Després estarem a Girona, està allà l'Albert Díez. En handbol, la selecció espanyola comença avui la main road de l'europeu davant Noruega, difícil rival, la cita a les 6 de la tarda. En tenis, Paula Badosa, eliminada a l'obert d'Austràlia, ha perdut 6-4, 6-4 davant la russa Selekmeteva. Sinner i Djokovic han accedit a la tercera ronda sense dificultats. I en hoquei patins tenim cita amb la Champions avui, destaca a l'Oporto-Barça a partir de 2:15. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Borja Pardo i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que el Barça acabarà al top 8. Creieu que sí al 60%, que no al 40%. En clau espanyol, signeu l'empat a València. Sí, el signeu al 27%, no la gran majoria al 73%. I en clau Girona, Ter Stegen titular ja dilluns. Esteu votant que sí al 58%, que no al 42%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¡Cope!
Dos
minutos de juego. La primera parte empate a cero en el marcador. Rafinha perdona, generación, ahí está para Fermín. Fermín que la lleva, va a tirar, fuera. Ahí está, lanzando Keynan. El balón que entra con todo, gol. Gol. Vamos a ver si ahora tira, ¿no? La mete para el tacón Frankie de Jong. Rooney. Se revuelve el canario, balcando el área. Lo deja para el goleador, para Fermín. Golazo, 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 Fermín. Golazo, golazo, golazo. Desde fuera del balcón del área. Desde fuera del balcón del área. El balón desde la parte derecha. El rechace gol. Gol del Slavia de Praga.
Un minuto después, como el otro día en la nota.
Goles. Ha metido la cabeza. No lo quería jugar Pedri. Tira Fermín. Stanek. Lewandowski. Stanek. Va a llegar para Dani Olmo. Dani Olmo tira. Golazo. 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 Golazo.
Bien.
Gol. Dani Olmo. Golazo. Lewandowski. Gol. Gol. Lewandowski. Gol.
Bien.
Centro de Rashford. Llega para Lewandowski. Se la eleva muy bien, evita la salida del portero y marca. Final, final.
Bien, bien,
Slavia 2, Barça 4, remontando el equipo español, el equipo de Hansi Flick, Elena Conde.
Chosa, dile, Cadejón, cuando terminemos ahí en el vestuario, dame la camiseta, han ido unos cuantos...
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquest Slavia de Praga 2, Barça 4, un marcador que deixa el Barça 9è a la classificació, amb 13 punts. Dimecres que ve es decidirà, per tant, en l'última jornada, si el Barça entra o no al top 8. Si li guanya el Copenhague d'un parell de gols, ho tindrà molt, molt, molt bé. Documents postpartit, el míster Hansi Flick sobre la importància d'acabar entre els 8 primers.
Tenim l'oportunitat de quedar entre els 8 primers i és el nostre objectiu. No vam començar bé aquesta Champions, però al final estem amb possibilitats d'estar entre el top 8 i és el que volem, perquè seria tenir dos partits menys i ens ajudaria a recuperar-nos, però si cal jugar dos partits, els jugarem.
Escoltem ara Fermín, l'indiscutible MVP del partit, amb dues dianes, va signar els dos primers gols. Està Fermín en un gran moment de forma.
Sabemos que era un partido difícil con el frío, el campo, ellos aprietan muy bien aquí y bueno, se nos ha puesto un poco difícil con el gol de ellos, pero creo que hemos sabido remontar, después hemos ido otra vez por detrás, hemos remontado otra vez y creo que hemos acabado muy bien el partido. No, es muy difícil, te ves los pies, las manos, pero bueno, no es excusa, creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos hecho un gran partido y hemos conseguido la victoria. Bueno, intento aprovechar la oportunidad del míster, ayudar al equipo y bueno, creo que la verdad que hoy todo el equipo hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos.
El partit que es va jugar 6-7 graus sota zero. Feia molt de fred ahir a Praga. I escoltarem també a Dani Olmo, una vegada més, decisiu al de Terrassa. Va entrar al camp a la segona part pel lesionat Pedri. Va fer el tercer gol, un golaç des de fora l'àrea.
Bueno, es un golpeo que me siento cómodo. Intento entrenarlo y, bueno, ya salió bien. Sí, al final Flick, Hansi, bueno, el míster sabe lo que puedo hacer. Yo también, entonces cuando tengo posibilidad, pues intento aprovecharlo. Sí, estoy contento cada vez que puedo ayudar al equipo también marcando o asistiendo. Al final es también un objetivo que tengo, pero lo más importante es seguir ganando. Ahora, si no me equivoco, son 8 equipos, ¿no? Empatados a 13 puntos. Al final depende de nosotros también ganar y meter los máximos goles posible, y eso es lo que vamos a hacer.
Busquem com és el dia després d'aquesta victòria del Barça a Praga amb l'Helena Condis, encara des d'allà, des de Praga. Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda. I veurem si podem tornar, perquè comença a nevar una mica aquí a Praga.
O sigui, continua el fred, no?
Sí, sí. Continua el fred. De fet, avui ha baixat 2 graus la temperatura respecte a ahir. Ara mateix estem a menys 6 sota 0.
Molt bé, carai. Doncs abrigar-se, seguir abrigats. Escolta, sí. Estàvem molt pendents de Pedri, Helena. Tenim comunicat oficial, es confirma que hi ha lesió i es confirma que també, afortunadament, no és molt greu.
estarà un mes de baixa per aquesta lesió al bíceps femoral de la cama dreta. I és cert que saltaven totes les alarmes a l'hora del partit, a veure com es retirava del terreny de joc, molt afectat, també sortia a coix, pujava a coix a l'autobús del Barça, però ja vam avançar que era menys greu del que s'esperava i, per tant, seran unes 4 setmanes fora dels terrenys de joc. Es perd segur 6 partits d'entrada, 4 de Lliga, Oviedo, Elx, Mallorca, Girona, el de Champions contra el Copenhague dimecres que ve i el de Copa al camp de l'Albacete. Recordem que Pedri aquesta temporada es va lesionar també l'altre bíceps femoral, en aquell cas de la cama esquerra, i va estar un mes de baixa, que és la previsió que té ara per aquesta nova lesió.
Molt bé, Pedri es perd el partit contra el Copenhague, també De Jong, Helena, que estarà sancionat, per tant haurà d'afrontar sense els seus dos principals migcampistes Flick aquest partit tan important que s'ha de guanyar i si pot ser golejant dimecres.
Sí, perquè el Barça si guanya i goleja ja té moltes opcions, pràcticament ho tindria fet per classificar-se directament en els vuitens de la Champions, evitant aquesta eliminatòria de play-off. Ahir quan De Jong veia la targeta groga al tram final del partit, Hansi Flick se'l veia visiblement enfadat, perquè volia comptar amb De Jong per aquell partit. Els dos titulars seran baixa. La bona notícia és que recuperarà Lamine Yamal, que ahir estava sancionat, i que tindrà disponible Fermín, que era un altre dels apercebuts. No veure targeta, i ara mateix és el futbolista més en forma del Barça, i un altre cop MVP, 2 gols, un doblet. Un Fermín que està sent decisiu aquesta temporada.
Sí, molt bé. Del partit d'ahir alguna cosa va costar, Helena? Entre el fred que feia, que el camp no estava massa bé, que el rival, com està descansat físicament, va aguantar amb un to fins al final, va costar guanyar.
Sí, de fet els jugadors comentant que se'ls hi congelaven els peus, les mans, que els hi feien fins i tot mal quan estaven jugant el partit. Va costar també perquè un dels punts dèbils del Barça aquesta temporada és millorar en defensa i, per exemple, Cubarsí va ser suplent, toc d'atenció de Hansi Flick, decisió tècnica perquè creu doncs, que ha de millorar, que ha d'espavilar, avui fa 19 anys, el central del Barça. Ahir va rebre l'equip 2 gols de córner en contra, són 8 en total aquesta temporada que ha rebut en córner, també és una assignatura pendent, i em quedo amb dues bones notícies: el golaç de Dani Olmo, que és important que recuperi confiança, ara que ha de ser més important també amb la baixa de Pedri, i Araujo, que va jugar 15 minutets, reapareixia ja a la final de la Supercopa d'Espanya, després de 8 partits de baixa, va guanyant la confiança, es va recuperant anímicament, i ahir Flick fins i tot al final del partit va creuar tot el camp per anar a abraçar el central uruguaià, que ha de ser una peça clau en aquest tram de la temporada.
Perfecte, doncs així és el dia després del Barça, després d'aquesta victòria a Praga. Condis, gràcies i bon viatge de tornar, que pugueu tornar en l'horari previst.
Esperem que sí. A les 9 de la nit esperem que surti l'avió. Moltíssimes gràcies, Joan.
Adéu-siau. 3:18, una ràpida pausa i de seguida temps per l'anàlisi Esportscope.
No se comienza la casa por el tejado, pero sí es fundamental para una construcción eficiente tener un buen tejado. Y en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en tejados y cubiertas para combatir el frío, la lluvia o el calor con materiales de alta calidad para una mayor eficiencia energética. Protege, aísla y ahorra energía todo el año. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
I 19. Busquem el nostre analista Champions per analitzar el que va passar ahir a l'Eden Arena, no? Es deia el camp de l'Eslàvia de Praga. El nostre analista Champions és, com sabeu, l'Àngel Pichi Alonso. Àngel, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Objectiu complet pel Barça. Una mica mitges, perquè ahir era imprescindible guanyar i si podia ser golejant, es va guanyar. Només es va guanyar 2 gols al gol a Beraix, que no són molts, però, en fi, encara és l'última jornada. Pràcticament depenent de tu mateix per estar al top 8, no?
Sí, certament el partit va ser més complicat del que a priori podíem pensar, veritablement, però bueno, es va complir l'objectiu de guanyar i de seguir estar viu en l'opció que te poden classificar en 3-8 primers, però vist com estan la classificació i demés, no sé si val la pena entrar 7 o 8 perquè igual tens molts problemes amb els encreuaments després, però sí, van haver coses positives però també coses negatives.
Sí. Doncs vinga, enumera-les, positives i negatives.
Home, la primera per mi, la més important, és la de ser Pedri.
Clar, clar.
Això, per entrada, Pedri és imprescindible en aquest equip. L'últim partit contra el Copenhague, que és molt millor equip que no pas l'Eslàvia, i el va jugar Sant Seret a Villarreal, sí. I va jugar bé, va jugar molt bé, o sigui que ningú pensa que serà un partit fàcil. La lesió de Pedri, sense cap mena de dubtes, com deia, els inicis de partit no poden ser anem a sortir a veure què passa, sinó que has de sortir concentrats del primer moment, no pots encaixar gols amb la facilitat, amb els corners, no pots tampoc el fet de que s'està repetint que fas gol i a la jugada immediata te fan gol l'equip rival. Mm. Vull dir, són petits problemes que es van reproduint, i si estan reproduint s'ha de tenir certa atenció, i que, a veure, ja entenc, des del punt de vista de l'entorn del partit, fred, una gespa que no està com està habituat el Barça a jugar partits, i un equip com l'Eslàvia que físicament estan de parón perquè per l'hivern, sí. Però que físicament són molt forts i pressionen molt. I han vist que el Barça, quan té equips davant d'aquests físics que pressionen, com va ser el Chelsea, com fins i tot va ser el Sevilla, en les persecucions individuals i això, li pateix molt, no? I positiu, però la resposta de l'equip, que va seguir creient endavant que guanyaria i tal. I tampoc em va agradar que al minut 70 l'equip es va parar. Ja. Devia ser conscient l'equip de que els gols, el golaveratge era molt important, i tenia que anar decidit a buscar més gols. Encara que assumís algun risc de que l'Eslàvia es pogués fer un altre gol, jo crec que ahir aquests 20 minuts es van perdre.
Sí, sí. Escolta, ahir es va comentar molt el tema del fred, clar, jugar un partit 6-7 graus sota zero. No sé si tu alguna vegada has jugat a una temperatura tan baixa i com afecta això, perquè és veritat que hi va haver moltes més imprecisions del que és habitual en el Barça, sobretot a la primera
part. Sí, sol passar. No sé si he jugat algun partit a tan baixa temperatura. Contra el Göteborg allà vam jugar unes condicions, bueno, bastant similars, no? Sí. Inclús et diria que la gespa al camp estava pitjor perquè estava molt més dur i la pilota botava i era molt més difícil controlar i combinar, no? En aquest sentit. Però sí té incidències, o sigui, cap mena de dubte, el fred té incidència, no. I normalment aquesta incidència és més gran en jugadors tècnics de qualitat i tal que no pas en els físics.
Clar, perquè perd sensibilitat, no? I per tant precisió, sí. Imagino.
Sí, tot, i per moments et costa molt respirar i és molt més complicat, sí.
Ja. Has parlat de les coses positives en general, si aprofundim en noms propis, home, jo crec que estan bastant clars. Jo crec que Eric va interpretar molt bé el partit, jo crec que De Jong també ahir va estar molt bé, i Fermín està en un gran moment de forma.
Efectivament, doncs són pràcticament els tres que jo destacaria sobretot. Fins i tot si em dius qui és l'MVP del partit, tot i que Fermín va fer dos gols i gols molt importants per canviar la dinàmica del partit i per fer creure a l'equip que havia estat un accident el gol que va rebre només començar, però el partidàs que va fer Eric, completíssim. S'està convertint en el jugador més important. El col·loques de lateral i és el millor lateral dret. El col·loques de central i és el millor central dret. El col·loques de central esquerre és el millor central esquerre. El col·loques de lateral esquerre i és el millor.
Sí, sí. Doncs a veure què ens depara l'última jornada, Àngel, que vam parlar molt sobretot l'any passat perquè era la novetat del nou format de Champions, i com a mínim l'última jornada no es pot negar que serà emocionant i haurem d'estar allà amb la calculadora a la mà, eh?
Sí, sí, espectacular, com ja t'he dit, no? Però ahir estàvem mirant i com està ara la classificació, cas de que el Barça es classifiqui 7è o 8è, a quarts de rivals com pot ser el Bayern Múnich, que igual és millor classificar-se 9è o 10è, en aquest sentit, no? però no ho saps, però bueno, a
home, sempre evitar-te una ronda, Àngel, va bé, no? Sobretot sí, ara sí. Que no podràs
no,
tenir a
una ronda i has de guanyar els millors si vols ser campió d'Europa, no? Sí. En aquest sentit, per tant, jo crec que és important que el Barça doni la cara contra el Copenhague, que torno a repetir, no serà fàcil, i a més sense Frenkie, sense Pedri al centre del camp, sí. Fos. A veure com ho recomposa això, tot i que tant el partit de Sant Sebastià, que per mi és el millor que ha fet el Barça aquesta temporada, sobretot fins al minut 70, la presència de tants centrecampistes, encara que siguin en tendència ofensiva, com Fermín, Olmo, saps? En compte de tenir aquests tres atacants, tenir dos atacants i un més, pues jo crec que contra el Copenhague una bona opció pot ser que Eric sigui mig centre i que juguen Fermín i Olmo ahí, sí, sí. per tenir control sobre la pilota i per manar al centre del camp, perquè el centre del camp és el que fa que l'equip funcioni o no funcioni.
Molt bé, a veure com ho resol Flick, si et sembla ho comentem dijous que ve, que ja sabrem com acaba la història. Àngel, un plaer, moltes gràcies,
A vosaltres.
Adéu-siau. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Fermín, Sant Fermín, i no hi som encara el 7 de juliol. El migcampista andalús ha fet 10 gols i 8 assistències de moment aquesta temporada, comptant que s'ha perdut 5 partits per lesió. Fermín s'ha fet l'amo de la mitja punta, jugador molt gran, encara que la seva alçada física és de només 1,74 m. Lluita, ocupa espais, arriba des de la segona línia, fa parets, s'associa com ningú, dona assistències i marca gols. I a més, s'adapta també a la posició d'extrem. Fa uns mesos el Chelsea estava disposat a invertir 40 milions en la seva contractació, el seu valor de mercat ha pujat a 70 milions i el Chelsea, aquest mercat d'hivern, es publica que volia fer una inversió de 150 milions entre Fermín i Rafael Leao. Afortunadament, després del culebrot, Fermín va sortir dient ben alt que no es movia i en cap moment havia dubtat. Ara té contracte fins al 2029 i una clàusula de 500 milions d'euros i moltes ganes de seguir creixent al Barça. Ahir va marcar 2 gols per remuntar el primer gol del Slavia. Va ser el millor del partit, lluint després el trofeu que li acreditava una vegada més com el més gran. I Flick, a la roda de premsa, va valorar la decisió de Fermín de no escoltar les ofertes del Chelsea i gaudir al Barça del seu joc, perquè, com va dir l'entrenador, Fermín respira ADN Barça, respira Barça pels seus poros.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge enviada des de Praga, que ha tingut a Fermín com a protagonista. Una cosa més en clau Barça, que tenim en marxa junta directiva del club, i no és una junta directiva qualsevol, és una junta molt important. Està a les instal·lacions del Camp Nou, molt pendent, el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda des d'Aristides Mayor, Joan.
És una junta important perquè d'aquesta junta ha de sortir la data de les properes eleccions, Víctor.
Sí, que la idea que té la directiva de Laporta és el 22 de març, coincidint amb el partit aquell cap de setmana amb el Rayo Vallecano a casa, al Camp Nou, i és el punt principal d'aquesta junta. De fet, hi ha molts punts, va per llarg, ara han parat per dinar, està la directiva dinant, alguns directius com Aureli Mas o Antonio Escudero han marxat a dinar a casa, el president Laporta s'ha quedat a les oficines, es reprèn aquesta tarda i anirà per llarg, i ens deien fins i tot que podria acabar això a les 7 de la tarda perfectament, i ha començat a les 12 del migdia. I aquest és el punt principal perquè ja han de decidir, i ja ho va dir Laporta en unes entrevistes després de guanyar la Supercopa, han de decidir ja la data de les eleccions. La idea del club i de la junta seria aquest 22 de març. Això comportaria que cap a meitat de febrer hauria de dimitir la junta directiva per complir amb el calendari electoral, però aquesta dimissió seria de part de la junta. Per què? Perquè volen evitar una junta gestora. Si es queda un terç de la junta, és a dir, uns 6 directius, llavors eviten aquesta junta gestora, i aquesta junta, que es quedaria petita de 6 directius, gestionant el club durant un mes, diguem, en el període electoral, estaria encapçalada, i és la idea que tenen, amb el vicepresident Rafa Juste, que seria president interí durant aquell temps. Aquesta és la idea que té el Barça. A la tarda tarda hi haurà comunicat informant de tot i no s'escarten si van des del club fins i tot declaracions del president Laporta als mitjans del club. També estan parlant en aquesta junta, tu deies, hi ha moltes coses, destaquem les eleccions, però també estan parlant de convocar una assemblea extraordinària abans de que dimiteixi el president Laporta i alguns dels seus directius, seria cap al 7-8 de febrer, cap a la primera quinzena de febrer, i en aquesta assemblea extraordinària s'han d'aprovar, els socis han de votar el nou acord de patrocini de d'una part de la samarreta del primer equip, la renovació del contracte de l'Spotify també, de la marca que els hi patrocina el PIT, també s'ha d'aprovar i han d'avalar doncs, que el Barça, la seva intenció és seguir amb l'Eurolliga fins al 2036, i avui també és un dels punts forts. Sí que moltes coses, però sobretot el que interessa al soci, no aquestes eleccions que apunten al 22 de març.
Perfecte, doncs estem molt pendents, si hi ha alguna novetat durant els propers minuts, tornem a establir comunicació. Víctor, gràcies.
Gràcies.
I abans del debat, pentinem el que ens va deixar la resta de la jornada d'ahir de la Lliga de Campions amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ens va deixar, entre d'altres coses, l'empat de l'Atlètic de Madrid al camp del Galatasaray i la victòria de l'Atlètic Club a Lisboa.
I com s'ha complicat la vida al conjunt de Simeone per estar al top 8. Ara és 12è, després d'empatar a 1 al camp del Galatasaray. I això que la cosa pintava bé amb el gol de Giuliano al minut 4, però la mala sort en el gol de Marcos Llorente en pròpia porta i un Julián sense encert, l'argentí. No ha marcat en els últims 7 partits en totes les competicions, fan que l'Atlètic de Madrid hagi de golejar el Bodo Lima a casa i esperar resultats a l'última jornada de la fase Lliga. Per Simeone el missatge és clar, després de l'empat a Turquia, tot i que el del top 8 li soni a un fitxatge del mercat d'hivern.
Por último, Atlético de Madrid tiene algún cambio en sus planes después de este empate respecto a top 8?
No, estamos trabajando, que es un jugador, ¿no? No, ahora en estos momentos ya no dependemos de nosotros, dependemos de Liverpool y el Atalanta.
És increïble aquest tall, eh? Top 8,
el famós top 8, Sí, sí, no és a la talasca del Benfica ni res semblant. Top 8, la paraula de moda aquí a la redacció d'Esports Cope. L'Atlètic Club somia per estar als play-offs després de la remuntada al camp de l'Atalanta. El conjunt de Valverde depèn de si mateix. Si guanya l'Sporting de Portugal el dimecres que ve, se'n va més, estaria a la següent ronda amb un empat tocaria fer números i una derrota ho complicaria tot. Valverde va canviar el sistema, li va sortir bé i de pas va aconseguir la primera victòria fora de casa del conjunt basc des del 2014 a la Champions, quan va guanyar el Shakhtar. El tècnic de l'Atlètic espera rematar la feina l'última jornada després de fer una gran primera fase.
La Champions nostra és increïble. Con los rivales que hemos tenido, la considero, vamos, extraordinaria. De la misma manera que la Liga, pues no lo puedo hacer. Entonces, obviamente, tenemos que jugar un partido con el Sporting, pues será muy difícil. Y bueno, ya veremos, esto es como todo. Ayer aquí parecía que prácticamente íbamos a perder porque se habían lesionado 3 o 4 jugadores. Y ahora, pues bueno, ahora en Bilbao ya sabemos, estamos aquí o estamos allí.
Per fer-ho fàcil, 15 equips ja estan a la següent ronda de la Champions, hi ha 9 places en joc i 2 equips que ja estan entre els 8 millors, com són el Bayern de Múnich i l'Arsenal, el líder destacat, en 7 victòries en 7 jornades. De la jornada d'ahir, el Chelsea va haver de picar pedra per superar per la mínima el Pafos de Celades. La Juventus deixa pràcticament fora el Benfica de Mourinho després de guanyar 2-0, que ningú es perdi el penal de Pavlidis als núvols. El Liverpool va fer els deures amb la victòria per 0-3 contra l'Olympique de Marsella i golejada també del Newcastle per 3-0 contra el PSV per seguir el top 8.
3:33, una pausa i de seguida el debat amb el Dani Senabre i el Borja Pardo.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment, però el Girona. Un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què passa, Topocho?
Topocho, m'encanta el terme. O sigui, ja no diré ja mai més top 8 no. ni tal.
És addictiu. Topocho. Quan comences a dir-ho, no pots parar.
No pots parar.
Topocho.
Topocho. Borja Pardo, Fer Esports. Què tal, Borja?
Què tal, com esteu? És boníssim, el top 8. Boníssim, boníssim.
Però realment Simeone pensava que li estaven parlant d'un futbolista, eh? Top 8.
Sí, o estava vacilant?
Estava vacilant, t'ho creus?
Sí, jo crec que
és el que
diu el Dani, eh?
Sí?
Jo crec que estava vacilant. Ironia argentina. Ironia
seria molt greu que es pensés que top 8 és un futbolista...
No,
i seria molt greu que respongués per un futbolista sí, lo estamos mirando tal, o sea, no.
A quin equip l'ubicaríem a Top 8?
Top 8 pot ser argentí?
Pot ser argentí
o un lateral ucraïnès del Shakhtar, eh?
També.
Víctor Top 8.
També. En fi, Dani, ja vas veure tu amb Pedri, ja et vas ensumar en seguida que podia passar alguna cosa, se'l veia incòmode al camp i malauradament al final es va acabar trencant. Jo quan el vaig veure a terra vaig pensar, em vaig temer el pitjor, ho haig de reconèixer, sóc una mica cenizo i avui al saber, al confirmar-se que és un mes, per mi encara és una bona notícia.
Sí, m'ha passat igual que tu. Ja el vaig veure cansat a Noet a la segona part. Ja, en general, Pedri és un futbolista que se l'ha de dosificar i se l'ha de cuidar molt, i el Barça ho està jugant absolutament tot, fins i tot partits de Copa, que segurament no cal. Però estic amb tu que, veient que només és un mes, i a sobre quin mes és, perquè és diferent que fos un mes però fos a l'abril o al maig, que tens una semifinal de Champions. Bueno, és un mes amb tots els respectes per tothom, però si has de jugar contra el Girona, no me'n recordo ara els rivals d'aquest mes.
Oviedo, ells, Mallorca i Girona a la Lliga i Copenhague i Albacete en Copa.
Hauries de poder sobreviure sense Pedri. Després ja sabem que aquí és on et deixes punts, perquè aquestes coses a vegades passen, que jugues contra l'Atlètic de Madrid i el guanyes, i en canvi jugues contra l'Elx i empates. Però en principi, de tots els escenaris que se'm van obrir ahir al cap quan vaig veure que Pedri queia lesionat, aquest és dels millors.
Sí. Només va fer falta veure-li la cara a Flick, quan cau Pedri i es deixa caure sobre la gespa Borja, la cara de Flick ho va dir tot, eh?
Sí, la cara de Flick era la cara del barcelonisme, i segurament la cara de Luis de la Fuente, també, per al compte que li porta, no? Perquè, clar, una lesió aquestes alçades de temporada, afortunadament només és un mes, és un dany relatiu, ho comentava abans, tinc el calendari davant, Oviedo, Camp Nou, Copenhague, Camp Nou, Elx, Martínez Valero, Albacete a Copa, el Mallorca al Camp Nou, Girona a Montilivi i el 22 de febrer el Levante al Camp Nou. Sí. És a dir, l'1 de març, que és el partit gros al Camp Nou amb el Villarreal, en teoria Pedri està de tornada. Llavors podem ressoplar, no? Com diria aquell, és una gran notícia, jo crec que es veia venir, efectivament, és un dels cas... molt gran el que porta el Canari aquesta temporada, i ja era raro, entre cometes, que no tingués una petita recaiguda. Afortunadament, repeteixo, és una petita recaiguda.
Sí, sí. Va costar ahir, Dani? El fred, partit incòmode, el fred, el camp estava molt dur, el rival... Clar, com ells no estan desgastats i fa temps que no juguen competició oficial, poden entrenar i estaven frescos.
Clar, però això mai saps, no? Perquè estaven frescos, però també podien haver estat desentrenats, en el sentit que estaven freds.
Ritme,
no?
Sí.
No parlo de la temperatura, sinó de la falta de competició. Al final, el Barça sempre en defensa concedeix, ja per norma general, per forma de jugar, però últimament per mi s'hi afegeix errades defensives que són diferents de les de l'any passat. Jo, al nivell de Gerard Martín, ja sé que és un futbolista del planter que ens estimem molt i que sembla que costi criticar més un jugador si és català, però em sembla que Gerard Martín, des de Cornellà cap aquí, ha baixat molt el seu nivell. El Barça no ha fitxat cap central perquè només ha portat un lateral i a sobre un que no defensa, i Araujo encara no ha reaparegut del tot, ahir va jugar uns minuts. Llavors, defensivament, ja l'any passat eres arriscat quan tenies Íñigo i tenies Christensen i tenies altres armes, bueno, Christensen es va lesionar, però tenies Íñigo, tenies altres armes. Si aquesta defensa suïcida, per concepte, li afegeixes que la vas debilitant amb peces que ja no hi són, doncs el resultat és que efectivament patiràs a gairebé tots els camps.
Sí, és veritat, Borja, que vam acabar la temporada passada amb el partit de San Siro famós dient si el Barça l'any que ve, o sigui aquest any, vol fer un pas sí. Endavant a Europa, ha de ser més sòlid defensivament, i aquest problema no s'ha resolt encara.
No, i estic molt d'acord amb el que deia el Sanabre. L'any passat, la temporada passada, les errades defensives del Barça eren per sistema. Era per tirar la línia a 50 metres de la porteria. Aquest any segurament no s'està defensant tan amunt, i les errades són més individuals. No és un tema general d'equip, de sistema, sinó l'altre dia el gol de Vinícius és perquè Koundé estima que és molt bona idea no entrar-li a 40 metres de porteria. Ahir Lewandowski, bueno, és un error, és una errada puntual, l'altre dia, bueno, són puntuals, no? Però puntual, si tu cada partit estàs encaixant de mitjana un gol i mig, t'obliga a ficar dos o tres, com a mínim. Què passa? Això, amb el 80% de partits, ho trauràs endavant, però quan a quarts de final et vingui l'Arsenal o el Bayern, això implica Inter bis cap a casa.
Sí, probablement. Doble pregunta. Us veieu al top 8 i fins a quin punt creieu que és important acabar la fase lliga entre els 8 primers, Dani?
Sí, em veig al top 8 sí. I per mi és important. Veig molta tranquil·litat al meu voltant, al sentit de, bueno, no passa res, perquè si jugues al play-in, doncs mira el PSG, que va guanyar la Champions així l'any passat, bla, bla, bla. És veritat, vull dir, no és la fi del món haver de jugar un partit al mes de, o dos partits al mes de febrer, però jo no és l'escenari ideal, és a dir...
Millor estalviar-t'ho, no?
Clar, imagina't que et toca un d'aquests equips que deia ara el Borja o que no perquè són, vull dir, són dels millors i estan classificats per sobre teu, però imagina't que et toca un equip que et ve en ratxa i tu tens un mal dia i se'n va tot amb perdó a prendre pel sac. Per tant, a mi sí que em preocupa jugar al play-in, però crec que el Barça no el jugarà.
Sí, jo estic amb tu. Borja, com ho veus?
Sí, a veure, jo crec que per un tema de prestigi i de confiança el Barça ha d'acabar al top 8, acabarà el 99% segur dins del top 8, perquè cal recordar que, a veure, el Barça ara mateix té 8 equips sòlids per davant a la classificació, però el PSG i el Newcastle
s'enfronten, sí.
Clar, han de jugar entre ells. Sí. I també recordar que el Diego Armando Maradona jugarà a un Napoli davant, parlo de memòria, davant del Chelsea.
Sí.
Clar,
que el Nàpols s'està jugant a entrar al top 24.
Correcte. Llavors, guanyant el partit amb una diferència, no et dic de 5 gols, amb un parell de gols, sí, et té que donar per acabar el top 8.
Sí. I una mica els càlculs que faig també són aquests. Amb una victòria per dos gols, jo crec que ho tens pràcticament garantit.
Ara bé, el Copenhague s'està jugant la vida.
També.
Jugarem aquest partit sense Pedri i sense Frenkie de Jong, segurament.
Sí, això és veritat.
Caldrà veure què farà Flick, si ficarà un doble pivot amb Casador Bernal, aquesta idea que comentava abans d'Eric, ho deia el Pitx Alonso, sí. Eric al mig centre i dos interiors ofensius com són Fermín i Dani Olmo, que a mi em sembla molt bona opció.
És bona solució en aquesta,
sí. Sí, en qualsevol cas, és un tema de responsabilitat interna sobre aquest partit, no hi ha excusa.
Sí. Bueno, serà guapa l'última jornada, Dani, que vam parlar molt l'any passat del model i tal, i home, l'última jornada allà a tiempo de juego, amb no sé quants partits a l'hora i tal, i gol aquí, gol allí, i ara aquest està entre els 8, ara no, ara aquest entre els 24, ara no, i tal, això està guapo.
Radiofònicament és molt guapa, però és una mica caos, en el sentit que si tu vols veure els partits ben vistos, no? Avui m'agradaria veure l'Arsenal, m'agradaria veure el Barça, no pots. Sí. Impossible, els has de veure dos dies després en diferit.
És una gran notícia pels que treballen al multi, per l'espectador, bueno, té una vessant interessant. Jo sí tinc que dir, com a espectador, crec que aquest format és un èxit. La temporada passada va ser la primera edició i, bueno, hi havia una mica el dubte. Jo crec que en aquest format actual, que s'arribi a la vuitena i última jornada, amb 30 de 36 equips jugant-se alguna cosa important, és un èxit per Ceferin i la UEFA. T'ho digues així de clar.
Sí. No, estarà molt bé l'última jornada el dimecres. Molt bé, ja ho comentarem, amics. Dani, Borja, gràcies als dos. Una abraçada, que vagi bé.
A vosaltres, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Se'ns ve a sobre un altre partit del Barça. Ara, per mantenir el lideratge a la Lliga. I ho seguim gaudint amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Oviedo.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Marcos López,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
4. Abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Un Espanyol que, com ha començat també la temporada, ja tothom està pensant en Europa, però per seguir optant a estar a Europa, vindria bé reforçar l'equip.
La classificació diu que Europa està molt a prop, perquè l'Espanyol és 5è amb 34 punts, amb 2 punts més que el Betis i el Celta, amb un munt de punts més que els de que venen del 8 que van darrere, amb 10 punts més que l'Elx, Real Societat, Atlètic de Bilbao i el Girona. I cal dir que l'Espanyol no s'ha reforçat. I tu diràs, home, és que la gent s'està reforçant. Home, no tant. El Betis, per exemple, no ha fitxat encara. Està desitjant que marxi Bacambú. El Celta no ha fitxat encara. Està desitjant que torni Fer López a donar un cop de mà. Ha marxat Fran Beltrán, Luca de la Torre i demés. L'Elx no ha fitxat encara. Real Societat no ha fitxat i ha deixat lliure a Sadik i diuen que volen fer fora a Zaharian. A l'Atlètic de Bilbao no ha fitxat. I el Girona, sí.
Està tothom bastant tieso.
I el Girona, sí. El Girona, sí. Fran Beltrán, Echeverri i, evidentment, Ter Stegen. Els que sí que han contractat són equips que estan encara amb un esgraó per sota. O Osasuna, Javi Galán i Raúl Moro no estan gens malament. El Rayo i Elías Ajomach no estan gens malament, però aquests estan ja una mica més endarrere. És a dir, que estem perdent l'Espanyol una oportunitat clau per fitxar dos jugadors bons, un, per exemple, que es faci de Puado, i doncs marcar la diferència o almenys mantenir-la fins al final de temporada. En definitiva, que estem a l'espera d'aquí al final de mes que Fran Garagarza i la seva gent es posi les piles. De moment, parla Manolo González per un podcast de la Lliga que es diu Arquitectos, parla d'aquesta barbaritat de punts que té l'Espanyol a la Lliga.
Barbaridad, la verdad, porque ni en el mejor de los sueños yo creo que nadie se esperaba el rendimiento del equipo. Creo que es un rendimiento bueno, sobre todo lo que digo siempre, aparte de ganar o perder y los puntos, es la imagen del equipo que pienso que es buena, que es un equipo que la gente se lo pasa bien viendo al Español, creo, aunque sea de otro equipo. Yo creo que son partidos abiertos, divertidos.
Sí.
Y bueno, creo que eso es lo mejor que podemos dejar a la gente también, y sobre todo a nuestros aficionados, que se sienten muy identificados con nosotros.
Diu que aprèn molt de Corberán, que és el seu proper rival. Professor professional, diu, gràcies a Ander Garitano, perquè li va fer créixer molt a la seva etapa a l'Ebro, i agraït a un gran vestidor que s'ha trobat des que va arribar a Can Perico. I també agraeix la confiança de Garagarza en el seu moment.
Lo que he aprendido es que al final yo creo que la confianza es básica, en los jugadores me refiero, porque al final nosotros no hemos, lo que decía, no hemos cambiado tanto, el tiempo es básico. Buscar un entrenador que vaya de la mano, o sea, que con la idea que yo tengo la comparta, porque si no es una estupidez. O sea, tú fichas a un entrenador, yo soy director deportivo, he fichado a un entrenador que no va con idea deportiva con lo que yo quiero, no tiene sentido. Pues como cuando perdimos en Girona, Fran también tuvo esa confianza y me aguantó, pues al final creo que da sus frutos. Es como si me cruzo yo con los jugadores porque el equipo no va al mes. No, a ver, tía, vamos a ser fríos. Porque si con Pere Milla me hubiera cruzado de una manera tremenda, no tendríamos el juego que tenemos hoy en día.
Té molta raó, sí. Té molta raó. Això va d'èxit i de confiança i de treball en equip. Demà més Manolo, a la 1:30, en roda premsa abans del partit de dissabte contra el València.
Demà l'escoltem. Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Sí que està fitxant efectivament i molt al Girona, per això tenim l'Albert Díaz avui allà. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal? Bona tarda des de Girona, Batllori. Bona tarda a tothom. Com estàs?
Molt bé, home. Estàs a Girona perquè d'aquí a res, tres quarts d'hora, si són puntuals, presenten Ter Stegen.
Sí, a 4:45 a la tarda. Suposo que té una agenda molt atapaïda tant Ter Stegen com el Girona, perquè recordem que el partit contra el Getafe, on veurem si debuta o no Ter Stegen, és el dilluns. I mira, fa uns minuts ha servit unes declaracions al Girona, declaracions de Ter Stegen, és una entrevista als mitjans del club. Lliguem el que vam sentir ahir, la conversa, la primera, entre Mitchell i Ter Stegen, quan li diu Mitchell que és un líder, amb el que avui diu el ja porter del Girona.
Bueno, yo creo que es un poco lo que quiero ser siempre, ser un líder, sobre todo para el vestuario, ser una persona en la que pueden confiar y nada, al final rendir. Creo que es para mí lo más importante y para ayudar al equipo.
La presentació amb els mitjans de comunicació a 4:45, a partir de les 4:30, i a partir d'un 4:45, 17:15, la presentació a l'estadi, que també estarà bé veure, posar el termòmetre amb tot el que està passant ara, també a nivell de mobilitat a Catalunya, també a nivell de Girona, quanta gent s'apropa a veure aquesta presentació de Marc-André Ter Stegen. És l'última, de moment, ha presentat Fran Beltrán, el vam escoltar a la tarda. Echeverri, Claudio Echeverri, que ve per aportar, però ve per reivindicar-se després de mitja temporada, bueno, gairebé inèdit, al Leverkusen. Per què ha fitxat pel Girona, Echeverri?
Mi ilusión en el Girona es jugar, ayudar al equipo y ganar partidos y estar en lo más alto posible. Sé que el equipo está muy bien, que puedo ayudar, puedo aportar de donde me toque, Michel me dio esa confianza y la verdad que creo que sí, que puedo llegar a encajar en el equipo por la manera que juega el Girona, de que le gusta mucho la posición y en tres cuartos para adelante, ahí ja poder atacar.
Els té ja Michel entrenant, Echeverri, des de finals de 2025. Ter Stegen avui ha realitzat el segon entrenament i, en principi, si no hi ha entrebancs d'última hora, inclús burocràtics, ja et vaig dir que Fran Beltran lluirà el dorsal 8. Veurem Ter Stegen, també per la normativa de la Lliga, que diu que els porters han de dur el dorsal 1 i 13 i, en tot cas, si hi ha un tercer porter, el dorsal 25. Els tres ara mateix estan ocupats, però, en principi, tot s'ha d'agafar amb pinces, els ha de tenir disponibles Michel pel partit de dilluns.
Perfecte. Albert, com t'ho has fet tu per fer el trajecte Cabrera de Mar Girona, l'Odissea com ha anat?
Ara t'explico per Soral i per Real, tot i que tot és real. Com no funcionen els trens de Rodalies, és a dir, la R1, que és la línia que m'afecta a mi, he hagut de buscar alguna persona per moure'm fins al primer enllaç amb un altre mitjà de transport, que és Badalona. De Badalona, caminant fins a agafar l'estació de Pompeu Fabra, arribar a l'estació de Pompeu Fabra, la línia Lila, i d'allà arribar a Sants, perquè sí que hem de dir que l'alta velocitat sí que funciona amb demora, perquè aquest AVE que ens ha portat fins a Girona ve de Madrid. Sabeu que s'ha reduït la velocitat entre Madrid i Saragossa, és a dir que l'AVE que jo havia d'agafar a les 12:49 ha sortit amb 50 minuts de retard.
Molt bé, no està malament l'Odissea per arribar fins a Girona amb aquesta situació que s'ha trobat l'Albert Díez avui. Segur que molts de vosaltres us heu trobat també amb situacions similars. Per tant, ànims a tothom. Una més de futbol, ara tornarem amb l'Albert per parlar de bàsquet. Tanquem futbol, Edu, amb la Supercopa d'Espanya femenina, que ja tenim també el Barça a la final, eh?
Sí, i si Pere Romeu acaba enfadat, ara l'escoltarem, és que alguna cosa ha passat. El Barça va superar l'Atlètic Club per 3-1, després de jugar tota la segona part amb 10 per l'expulsió d'aquella manera de Quique Nazaret i remuntar el gol de penal de Nerea després de la revisió del VAR per un contacte de Mapi sobre Zubieta dins de l'àrea. El conjunt blaugrana va respondre amb ofici i caràcter amb els gols d'Ona Batlle, Irene Paredes i Eva Pajor. Amb el 3-1, Pere Romeu va gestionar minuts, va donar entrada a Patri i Graham Hansen per assegurar el pas a la final, on espera el Real Madrid el dissabte a les 7 de la tarda. Serà el segon clàssic de la temporada després del 4-0 a Montjuïc a la Lliga F el passat mes de novembre. La rajada de la Supercopa, Pere Romeu, a TV3, després de la barrera directa a Quique Nazaret.
És evident, les imatges parlen per si soles. L'acció del penal ve d'una falta prèvia a Ona, vale? Hi ha una revisió completa de la jugada. No entenc per què no s'ha pitat aquella falta prèvia al penal. I després, si entrem a l'expulsió de Quique, no vull parlar com a entrenador d'aquest equip i d'aquesta jugada. A mi em dona la sensació que el futbol, si tu reps una centrada i estàs per davant de la teva oponent i tu en cap moment tens la intenció de donar un cop a la rival i li dones per casualitats, perquè el futbol és un esport de contacte, en la vida hauria de ser targeta vermella. Bueno, és que si els hi vas a preguntar es complica la cosa, es posen molt nervioses i jo intento ser la persona més educada possible i ho seguiré sent.
Crec que és la primera vegada de Pere Romeu enfadat així.
Home, no m'estranya, perquè sí, sí. L'acció sobretot d'aquí a Nazaret, jo no sé com l'àrbitre, a més, va al bar a veure-ho.
Sí, sí, sí.
I quan tu veus l'acció al bar, és evident que aquí a Nazaret el que vol és rematar la pilota i no donar-li un cop de colze al rival.
Després també hi ha el penal de Mapi, una acció de Claudia Pin al mig del camp que acaba sent groga. Bé, finalment la migcampista portuguesa aquí a Nazaret serà baixa per sanció de cara a la final del dissabte. Repeteix la final de l'any passat, llavors el Barça va golejar 5-0 al Real Madrid. Serà la sisena final del conjunt junt de Pere Romeu, que buscarà la sisena Supercopa d'Espanya, la cinquena de forma consecutiva.
3:53, fins aquí el futbol.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar ese tramo de la soldadura y analizarlo. Se podrá saber si el tren descarrila porque hay un defecto en la vía o la vía se rompe porque el tren descarrila.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Albert, que en la prèvia del Barça-Svel-Villerban d'Eurolliga de demà ha parlat Xavi Pasqual en clau Mercato, no?
Sí, recorda que quan va arribar va demanar 2 mesos per veure com estava l'equip, per prendre decisions, i li haurien de preguntar també si és decisió de club, però sembla que està bastant satisfet amb el que té, que han valorat opcions, però que no han trobat res que pugui millorar l'actual plantilla del Futbol Club Barcelona, quan, per exemple, falta menys d'un mes pel primer títol de la temporada, que és la Copa del Rei. Xavi Pasqual, a la prèvia de l'Eurolliga.
No, si una lesió important, s'haurà de mirar quines possibilitats hi ha, no? però tampoc el mercat no t'oferim molta cosa, no? Perquè en poc que s'ha mogut, s'ha col·locat tot i ara mateix és molt difícil que inclús tenir la voluntat de fer-ho poguéssim trobar alguna solució en el calificació, però esperem que no n'hi hagi cap, no? Ens agradaria molt continuar amb tot l'equip junt hasta el final sense lesions.
Aquest és el Villerban al que feia referència, el segon dels 3 partits d'aquesta setmana. Es va guanyar també a l'Eurolliga per sumar el 15è triomf a Dubai Bàsquet. Demà és el Villerban i el diumenge, 8:15 PM, última jornada, primera volta de la Lliga Endesa, per veure si pot ser cap de sèrie el sorteig de dilluns Barça-La Laguna-Tenerife.
Gràcies, Albert. Records a Ter Stegen.
De part vostra, Batllori, qualsevol cosa em dius. Una abraçada.
Adéu-siau. Del bàsquet a l'handbol, que comença la Main Road de l'Europeu. Avui a les 6 de la tarda tenim partides a Espanya, Noruega. Anem cap allà. Enviat especial Cope, Luis Malvar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. Los hispanos empiezan su camino lleno de espinas en esta Main Road del Europeo 2026. Para comenzar, a partir de las 6 de la tarde, en el Jyske Bank Boxen de Herning, España-Noruega, bajo la dirección de los colegiados montenegrinos David Bečić y Raktanovic. Destacar que esta Noruega que vamos a tener enfrente esta tarde en Herning, pues está, yo diría que en mejor forma que el pasado mundial que se disputó en su casa. Sagosen sigue rindiendo a un mayor nivel y eso se nota en el equipo. Es un conjunto que defiende un 5-1, juega un 7-6 muy bien, algo que no es habitual en ellos y que además lo juegan bastante bien. Es un equipo que corre mucho, que tiene un buen central, que dirige muy bien al conjunto noruego, y un Sagosen, como digo, que ha vuelto a adquirir el liderato de Noruega. Tienen un nivel alto que va a exigir a los hispanos el máximo, pero los hispanos son conscientes de que se tienen que sacar esos 2 puntos sí o sí en el día de hoy.
Gràcies, Luis. En tenis, a l'Obert d'Austràlia, Pau Lavadós ha quedat eliminada en segona ronda, caigut davant Selekmeteva per 6-4-6-4. El quadre masculí, Sinner, ha superat a l'australià Duckworth per 6-1, 6-4 i 6-2. I Djokovic també s'ha desfet amb facilitat de l'italià Maestrelli, 6-3, 6-2, 6-2. Ha caigut eliminat també Rafa Hodar en aquesta ronda per Mensik, 6-2, 6-4, 6-4. Aquesta propera matinada estarem atents al partit d'Alcaraz, que juga tercera ronda contra Mutet. I acabem, Edu, amb hoquei patins, que tenim Champions avui. Destaca el partit entre l'Oporto i el Barça.
Un clàssic d'Europa. A 9:45 PM i un examen difícil a la pista del líder, partit especial pel tècnic del Barça, Ricard Ares, que torna a Porto, un Porto que suma tots els partits per victòria a la Champions. Està en joc la primera plaça del grup, per això toca treure el caràcter, com afirma el jugador culer Xavi Barroso.
Bastant preparat, jo crec, el Ricard els coneix com si els hagués parit, així que ho tenim tot bastant preparat i no hem d'anar amb por, hem d'anar a treure el nostre caràcter, que hem demostrat durant bona part d'aquesta temporada que en tenim. I és el que hem de fer, treure caràcter, demostrar que podem guanyar aquí i que podem guanyar qualsevol pista.
Per la seva banda, el Reus intentarà seguir amb les bones sensacions a les 8 del vespre contra el Sant Omer. Ahir l'Igualada va fer un pas enrere per jugar a la final avui després de caure per 2-3 contra el Tricino.
seguida entrem al darrer minut d'Esports Cope. D'última hora, Edu, alguna cosa?
Ha parlat el porter de l'Oviedo, el pròxim rival del Barça a la Lliga, Aron Escandell, en roda de premsa, diu que si hagués de destacar a un jugador del conjunt de Hansi Flick seria Rafinha. Informa Melchor Ruiz, Arbeloa recupera a Rodrigo, Asensio, Carreras i Ibrahim per jugar el dissabte contra el Villarreal.
Gràcies, Edu, que vagi bé.
Una abraçada.
Marxarem, com cada dia, actualitzant les enquestes Esports Cope en clau Barça. Us estem preguntant si creieu que el Barça acaba la fase Lliga de la Champions al top 8. Esteu votant que sí, la gran majoria, el 65%, que no, el 35%. En clau espanyol, signeu l'empat a València, sí que el signeu al 26%, no, la immensa majoria, el 74%. I en clau Girona, us estem preguntant avui si creieu que Ter Stegen ha de ser ja titular el dilluns que ve en el partit contra el Getafe. Esteu votant que sí, la majoria també, el 67%, que no, el 33% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como con cada tragedia en los últimos años, la oleada de solidaridad y empatía con las víctimas llega a las redes sociales y a los medios, acompañada también de algo más, de un buen número de bulos. Bulos que no nacen del dolor, pero que se alimentan de él y que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Nos pasa siempre, y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. Está pasando estos días con la tragedia ferroviaria de Adamuz. En medio del shock, del duelo, de la espera, la información falsa corre más rápido muchas veces que la información confirmada. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, el perro Boro. Viajaba en el tren siniestrado junto a su dueña, Ana, y junto a